un article l'any 58, Jack Kerouac parlava dels Bartleby solitaris que contemplen el món des de l'altra banda del vidre mort de la civilització. Aquells herois subterranis són els que la historiografia ha conegut com a generació Beat, és a dir, els Holmes, Cassidys, Kerouacs, Ginsbergs, Burroughs, Ferlinghettis i companyia, una nòmina dilatada de poetes, escriptors i cronistes que van exaltar el jo, la joventut i l'asfalt, abonats al carpe diem, quan mínimum crèdula postero. Was he like Zido? Was he video? Was he video? So avui a Ciutat Maragda parlem dels Beat i la contracultura amb l'escriptora i professora Míriam Cano, l'escriptor i crític Jordi Costa, l'Anna Vallbona i el Borja Bagunyà. I el Joan Lluís Lluís ens portarà la Catalunya novel·litzada d'Ernest Fuasac. Avui, evidentment, des de la carretera, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant la Míriam Cano, benvinguda.
Hola.
Anna Vallbona, com estàs?
Hola, què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, com anem?
Convocats, ho dèiem abans, avui per resseguir una de les generacions segurament més mitificades del segle XX, els Beat i tot el que envolta aquests escriptors. Per tant, en el terreny de la contracultura, i és un terreny que també ha transitat en detall l'escriptor i crític Jordi Costa, a qui saludem també en aquest punt. Com estàs, Jordi?
Hola.
Com acabar con la contracultura? Tenim aquí al davant aquest llibre editat per Taurus, on a la pàgina 107 cites un fragment de Theodore Roszak, autor, no?, que fa 50 anys tot just va encunyar el terme contracultura, i diu: "En los negocios del espíritu nunca hay hitos claros, pero Howl, de Ginsberg, puede servirnos como el anuncio público más espectacular de la inminente guerra de generaciones."
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn, looking for an angry fix. Angel-headed hipsters, burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night.
Allen Ginsberg, aquí, era una lectura de Howl de l'any 59, això és a Chicago, on el fa lligar, Roszak, Jordi, el fa lligar amb altres fenòmens, com per exemple l'aparició de Mad, del setmanari Mad, no? I en general amb una visió contestatària, que al capdavall és el que defineix la contracultura.
De fet, bueno, clar, la contracultura esclataria plenament a la dècada dels 60, però havia estat d'alguna manera preparada per la generació Beat i també per aquesta mena d'educació en la irreverència que proporcionava la revista Mad, que era una revista satírica que bàsicament la llegien adolescents, o sigui, els lectors molt joves que d'alguna manera arribarien a la majoria d'edat a la dècada dels 60, no?
En el teu llibre, de fet, és una immersió transdisciplinar, perquè toques el cinema, la música, la literatura, el còmic en general, a través de la contracultura. Hem de remarcar-ho que es va viure a Espanya, no? Però a més, no sé, Jordi, en aquella època, som això, els anys 50-60, aquest batec de la generació Beat, en quin punt i en quina mesura va condicionar, va influir el que passava per aquí?
Bueno, va bé. Evidentment, la cultura Beat va deixar la seva empremta al nostre país, però d'alguna manera en el territori espanyol jo crec que cultura Beat i contracultura estan una mica separades perquè neixen o floreixen en àmbits bastant diversos. Aquí la contracultura va ser com una mena de brot una mica indesitjat de la política aperturista del franquisme, de la instal·lació de les bases americanes i de la comunicació una mica a peu pla entre els soldats que venien a aquestes bases americanes i la població local. Sobretot, bueno, a la base de Morón de la Frontera i la base de Rota van ser dos nuclis justament on això, l'intercanvi de discos i les amistats entre els que havien vingut de fora i els que estaven allà va propiciar, pues, això, una mena de mestissatge entre els sons de la psicodèlia i el flamenc, que podem considerar que ja és on de fet comença això, l'era contracultural aquí sota el franquisme, no? Que això també és bastant important pensar en el context. O sigui, la contracultura als Estats Units d'alguna manera qüestionava els límits d'una democràcia, d'una democràcia americana que esgrimia una mica la llibertat de premsa, la llibertat d'expressió, però aquí no teníem res d'això i sí que havia un enemic concret i una dictadura que impossibilitava doncs, el projecte utòpic de la contracultura.
Tu parles, quan analitzes una mica també els diferents enemics, no? de la contracultura, em fa gràcia l'expressió el gust socialdemòcrata com una de les coses que més van lluitar-hi en contra.
Sí, perquè justament sembla paradoxal, però la contracultura doncs va d'alguna manera va ser traicionada pel que podia ser el seu amic natural, no? O sigui, com que el franquisme era una mica l'enemic comú tant d'aquest relleu generacional, que era molt més purament vital que polític. O sigui, el Franco era l'enemic comú tant de la contracultura com de la resistència política al règim. En un primer moment, aquestes dues forces van caminar conjuntament, no? Quan arriba la transició, jo crec que els dos camins se separen bastant i els que faran possible el canvi polític d'alguna manera perceben els restes de la contracultura com una mena d'eco una mica incontrolable i difícil de mobilitzar i difícil d'utilitzar. Llavors es divideixen una mica els camins. Quan el PSOE arriba al poder, d'alguna manera esgrimeix el que queda de la contracultura com a bandera i al fer-ho acaba neutralitzant el que tenia realment de transformador i de revolucionari.
Jordi, et volia comentar, en alguna banda he llegit que tu comentaves sobre la contracultura a Espanya que en certa manera el que passava és que no havia matat els pares, no? És a dir, i després la proximitat amb la dictadura franquista o les famílies franquistes, els lligams familiars franquistes i la burgesia. No? Que em sembla una mena de paradoxa molt curiosa.
Sí, perquè a més vull dir, clar, jo crec que hi ha hagut, bueno, això, doncs, cronistes bastant rellevants de la contracultura en el seu moment, els que van ser testimonis en directe del que va passar, com per exemple Pau Malvido, no? Que era el germà contracultural de Pasqual Maragall, que en les seves cròniques una mica reflexionava sobre la potencialitat política de la contracultura i també sobre l'economia de la contracultura, no? I parlava una mica del difícil que era ser hippie, per exemple, a Espanya, no? Deia, bueno, realment els americans que venien aquí havien pogut, per això, rebre una mena d'ajuts o de, vull dir, vivien de beques o del que fos i es podien permetre aquesta mena de fuga contracultural. Aquí a Espanya el hippie pobre ho passava realment malament, amb la qual vam ser bastant un país de hippies de bona família que en la majoria dels casos mai van trencar els llaços amb famílies que moltes vegades eren famílies molt conservadores, no? I clar, el cas bastant evident que del que parlo bastant al llibre és el de Vallejo Nájera, no? Alejandro Vallejo Nájera, que és considerat una mica el primer hippie espanyol, però és un hippie que mai renuncia a la seva condició de legionari, no? Que havia sigut legionari i, vull dir, ve d'una família marcadament franquista i en cap moment aquesta transformació utòpica li porta a trencar amb els valors familiars, no?
Els casos de canvis de jaqueta i de vasos comunicants que s'expliquen al llibre també són particulars, no? I ajuden també a entendre una mica l'evolució de la cultura. Recordo també el de Boadella.
Sí, no, clar, evidentment. Boadella justament és una figura que és, quan apareix en el llibre, que és en qualitat de protagonista de la primera pel·lícula de Carles Mira, La portentosa vida del padre de Vicente, en aquell moment és un fugitiu de la justícia, no? I el que els hi passa amb ell i als altres membres dels joglars inspira el gran moviment popular per la llibertat d'expressió, que va ser una cosa realment molt ressonant a l'època, no? Veure ara a Boadella com a president de Tabàrnia i com a amic d'Esperanza Aguirre i una mica còmode, rodejat de figures com Arcadi Espada o com Sánchez Dragó, pues clar, vull dir, porta a pensar en que aquí hi ha hagut una evolució com a mínim pintoresca, no?
Jordi, abans d'acabar, estem parlant de moviments i de històries que comencen fa unes quantes dècades i, a més, que tenien un punt al marge de l'esperit contestatari, un punt, en fi, important respecte a això que ara tu citaves en termes de llibertat d'expressió. M'imagino que hem perdut molts llençols en moltes bugades, però la sensació una mica en els temps actuals és que tot aquest esperit s'ha oficialitzat fins a extrems preocupants, no?
Bé, jo crec que ara el que ha passat justament també és una evolució del que ja passava, no? Que jo crec que el mercat, diguem, ha guanyat la batalla. I ara qualsevol tipus d'expressió transgressora o contracultural immediatament és assimilada pel mercat, no? I d'alguna manera també neutralitzada. Jo, de tota manera, no m'agrada ser un avi cebolleta d'aquests que diuen, bueno, que realment mai tornaran els temps i tal. No m'agrada ser pessimista. Jo crec que hi ha moltes possibilitats de fer coses. El que passa que per mi la gran diferència és que en aquell moment havia la convicció d'això, no? el que tu has dit abans també, no? de que territoris transdisciplinars es comunicaven i d'alguna manera reconeixien que tenien un objectiu comú. Avui jo crec que realment es pot expressar qualsevol tipus de cosa, tot i que sabem, bueno, que hi ha hagut xocs amb la relativa llibertat d'expressió que ens permeten, però bàsicament hi ha la possibilitat i els mitjans de fer tot tipus d'art, no? El que passa és que cadascuna de les subcultures que sorgeixen ara, d'alguna manera, o sigui, vivim un paisatge molt més fragmentat, no? En aquella època els dibuixants de còmics doncs estaven flipats amb la música del Sisa i eren capaços de fer historietes basades en cançons del Sisa i al mateix temps estaven compromesos o eren apassionats del teatre independent que es feia. Ara mateix, per exemple, si parlem del trap, jo crec que la gent, vull dir, els que formen part de la cultura del trap, pràcticament només els interessa el trap, no? I això ho podríem aplicar a cada tipus de subcultura jove que sorgeix, que evidentment totes tenen la seva capacitat de desestabilització i de llibertat, però no hi ha una idea d'un horitzó comú.
El Borja feia que sí amb el cap, que és un trapologista expert que ha escrit sobre la matèria.
No, però sí que és veritat que hi ha aquesta fragmentació i aquesta idea de la bombolla informativa, no? És a dir, ja no són maneres d'arribar a un horitzó que jo entenc que podia ser revolucionari, amb totes les cometes, si voleu, a la paraula, o totes les suspicàcies. Però ara, clar, el del que es tracta és més, no sé com ho veu Jordi, però de pertany a alguna mena de tribu o de comunitat, no? És a dir, l'horitzó és construir una comunitat, encara que aquesta comunitat faci o no faci, o tingui una relació amb altres comunitats, no? Trobo que s'ha aturat aquí, no? La participació en moviments contraculturals o d'herència contracultural, no?
Sí, el que passa que, clar, també la manera que tenim nosaltres de jutjar-ho, jo no sé si també està una mica condicionada o filtrada per la... diguem, per la nostra identitat generacional, no? Per això també la part final del llibre, a mi el que no m'agradava era subestimar els millennials, perquè realment hi ha alguna cosa en les maneres de comunicació i de crear discurs i de crear cultura dels millennials que se'ns escapa, que nosaltres tendim d'alguna manera a subestimar-ho i probablement és el que tu dius, o sigui que realment igual hi ha una transformació pragmàtica en valorar la comunitat per sobre de la transformació integral de la realitat, i això igual no, que igual és una debilitat veure-ho com una pues això, com una limitació, igual és una decisió pragmàtica que té el seu sentit, no?
Un llibre que comença amb Pepi Lucibom com a símptoma i que acaba, efectivament, amb una mirada no negativa, al contrari, optimista, a la cultura millennial. Com acabar con la contracultura, una història subterrània d'Espanya, editat per Taurus. Jordi Costa, gràcies per acompanyar-nos avui i fins la propera.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Molt bé, gràcies. Adéu. Adéu.
Seguim, per tant, i tornem als Beat, a terme. Abans també amb el Jordi feien, no?, arqueologia de la contracultura, també terminològicament, neix en un assaig de Rosec, i ara, si hem de fer cas al mite, doncs John Clennon Holmes, l'autor de Go, és qui va donar carta de naturalesa, no?, lèxica, aquesta idea dels Beat, que si voleu comencem per aquí. Un dels textos importants fundacionals del moviment és aquest Go, que d'entrada ja no és una novel·la en el sentit estricte, sinó una mena de crònica de tota aquella generació celebració, crònica del sentit de, no, d'aventures, desventures, festes de marihuana, hi ha tot una mica, i retrats d'alguns dels personatges importants. Per tant, estilísticament, hem de situar-nos ja potser més en una cosa que no és ben bé només una novel·la, no? O no és només ficcions.
No, i a més jo penso que és una constant al llarg de tot el moviment, beat. Es mouen constantment entre la crònica i la poesia. I quan és una novel·la, bàsicament és una novel·la en clau, una novel·la en què ells ficcionen d'alguna manera tot allò que els està passant, no? Però bàsicament és tota aquesta crònica del moviment, i quan fan literatura, diguem-ne, la fan així, entre la crònica i la poesia, majoritàriament. Estan més interessats en explicar-se ells mateixos que en explicar el món, al final. I això també diu molt del propi moviment, penso.
Potser té alguna cosa a veure amb Narcís. Borja, tu que tens per aquí alguns...
Ah, sí, a veure, amb això que deia la Míriam, sí que és veritat que és molt interessant quan mires tota la producció beat, que es mou entre aquest espectre, la crònica més, com ara deies, no? Més directa, i que després també avança coses que després recuperaran els nou periodistes, fins a produccions, diguem-ne, d'un Burroughs, que tot i formar part, diguem-ne, biogràfica de tota aquesta generació, crec que alhora estilísticament és el que porta potser certes pràctiques i certes concepcions de la literatura més lluny. Llavors és interessant quan dius, bé, què escriuen els beat? T'has de fer càrrec, que van des de la novel·la en clau autobiogràfica, autorretratista, fins al catap de Burroughs, no? Llavors, clar, aquí ja, també hi ha una articulació interna interessant. Amb això que deies del narcisisme, jo portava, però ja en parlarem, portava justament certes reaccions i certes maneres com la part més conservadora de la cultura nord-americana, que ja rep tot aquest impacte del contracultural o de l'obit, ho acusa precisament de narcisista, no? És a dir, són joves que només estan pendents de si mateix, una mica amb el que deia abans el Jordi, no? O el dubte aquest de que sí, que venen doncs, tota una voluntat revolucionària, però que al final s'estan fent el llit a si mateixos, no? És a dir, el que volen és viure d'una sèrie de maneres, ignorar tota una sèrie de disciplines o de discursos més o menys castradors, i desfer-se'n. I, clar, la reacció, diguem-ne, conservadora, l'únic, el que no sap veure-hi és el potencial subversiu o les implicacions que té aquest seguir el propi desig i aquest muntar-se la vida tal com se la volien muntar els beat, no? Vull dir que la barreja del narcisisme és una paraula molt delicada perquè té tant d'acusació conservadora com de, alhora, tocar un nervi del que potser és més interessant de tota aquesta primera reacció, no?
I al mateix temps jo diria que que sí que hi ha un mirar-se al melic, perquè tots la colla d'amics estan constantment anant amunt i avall, i borratxeres, i drogues, i dones amunt i avall, però al mateix temps, i penso sobretot en la carretera, hi ha aquest punt de, en el fons, d'estar-te retratant una Amèrica d'una època, i uns personatges que es van trobant en el camí, no?
Totalment.
I fins i tot diria que per la seva manera de comportar-se, de com actuen a la contra de tot un seguit de coses que encara que no les diguin estan allà de taló de fons, no? És a dir, que jo crec que el Malik, el propi Malik sí que és protagonista, però no tant potser com pot ser, com podria semblar, no?
No, i a més jo penso que la mirada de Malik, sobretot si agafem el cicle d'Iluós, que mai sé com es pronuncia exactament, aquest cicle de novel·les que fa Kerouac, que era el pròleg de Big Sur, deia alguna cosa així com que volia fer un running Proust, no? un Proust sobre la marxa, i és molt interessant agafar totes les novel·les d'abans d'Orfeus i Merz, que és quan es coneixen al campus de Columbia, diguem-ne, que és la metge que s'encén amb els beats, doncs agafar cronològicament, no per ordre de publicació, però agafar Maggie Cassidy, The Town and the City, quan en Jack Kerouac encara és a Lowell, el seu poble, el retrat que fa d'Amèrica, sense aquesta voluntat de pertànyer a alguna cosa, d'estar canviant el món, de dir, Allen, tu i jo algun dia serem grans... aquest retrat que fa de l'Amèrica més profunda, diguem, de Lowell, del seu poble, és interessantíssim, perquè està parlant de la postguerra, després de la Segona Guerra Mundial, l'Amèrica, doncs, deprimida, i aquests pobles de noies amb cancans i rebequetes i balls de final de curs, i Kerouac amb tupé i no sé, jugant a l'equip de futbol de l'institut, no, per entendre'ns. Vull dir que és molt interessant agafar aquestes primeres obres que són molt desconegudes, justament per això que deies tu, Anna, no, per veure aquest retrat de l'Amèrica que penso que el fa molt bé.
És interessant quan dius això de Alan, tu i jo serem grans i farem grans coses, no? Perquè tu defenses que efectivament hi ha una idea de el que estem escrivint, això durarà.
Sí, jo penso que... jo pensava normalment, jo en deia consciència de posteritat, però últimament modifico el terme i és més aviat una vocació de posteritat, que em sembla una cosa interessantíssima, no? Tenir vocació de posteritat és al·lucinant. I ells ho pensen, i sobretot Kerouac, no? Kerouac tenia un pla per ser gran algun dia, i de fet a les cartes, a la correspondència entre Kerouac i Ginsberg, els editors, amb molta mala bava, l'han encapçalat amb un fragment d'una carta que Kerouac li escriu a Ferlinghetti, de City Lights, l'editor, en què diu: algun dia la correspondència Ginsberg-Kerouac farà plorar Amèrica, no? I és una exageració increïble, no? No l'obra, no? La correspondència només. O sigui, ell ja pensava: estic escrivint aquestes cartes a Allen Ginsberg, Allen, i ell insisteix, no? Va, escriu-me, m'has tornat la carta, que bé que m'hagis escrit, perquè ell està compilant ja, està pensant en què dirà la gent d'ells, ja no com a escriptors, sinó com a grup, no? I em sembla una idea interessantíssima, aquesta vocació de posteritat.
I a més, voleu dir que no, el tret justament de l'exageració no és una de les coses que els defineix, no? En certa manera, tant a nivell d'actitud vital, d'anar a l'extrem i fins al final de tot, però també com a actitud literària, no? I penso que no, possiblement no el crien ells, perquè és bastant universal aquesta idea, no? De grups literaris, de colles, d'amics que somien amb la pròpia posteritat, però és veritat que després, ja en podem parlar després, és un tipus, una mena de cliché que repeteix, no? Que és molt curiós.
Sí, sobretot en grups, no? Jo tinc la sensació que és allò, va, ara crearem, no? un sistema, o una manera de pensar, o una manera d'enfrontar-nos a la literatura o a la vida. Jo crec que una de les millors frases que he sentit sobre els beats, o sobre l'òrbita que envoltava els beats, que girava al voltant dels beats, la va dir una vegada en Víctor García Tur, parlant dels diaris de l'LCD, d'en Tim Leary, un dels que estava a l'òrbita, i en Víctor un dia deia: ostres, em costa molt d'entendre, no?, que algú que ha dissolt el seu ego tantes vegades a base de meditació i d'LCD i tot plegat, encara li quedi tant, no? Jo penso que sí, que tenen aquest tret comú amb altres moviments literaris, però tinc la sensació, com a mínim, que eren especialment ególatres, ells, no? Junts i per separat. Cadascú tenia com... potser Ginsberg o Barrots, no? Tenien... Kerouac era, des del meu punt de vista, un ególatre absolut, i de fet és qui, d'alguna manera, condueix aquest pla, no? És el que els diu als altres com han de fer les coses. Tenia un programa literari per ell mateix, no? Tot aquest cicle que parlàvem, el cicle d'Ulors, en què hi ha tota la seva vida, des de Maggie Cassidy o The Town and the City fins al Satori in Paris. Ell tenia un programa literari per ell mateix, que és una altra cosa que em sembla molt interessant, no? Jo vull escriure la meva vida, doncs això, no? Des de l'any 51-53, en què situem Maggie Cassidy, fins a finals dels... fins a mitjans dels 60, no? A Satori in Paris. I això sí que és molt interessant, no? Tenir aquest pla.
I el que és molt interessant en aquest sentit també és veure com tot això connecta, no? Aquesta acusació narcisista, aquesta vocació de posteritat que deies, i després tota la posta estilística, com a mínim, d'un Kerouac, no? Llegia, a més a més, que una dels interlocutors, de les influències, per fer servir aquesta paraula arnada de Kerouac, era precisament Thomas Wolfe, que a més a més és un autor que era un autor torrencial, que tenia una dimensió autobiogràfica molt clara, i que sobretot crec que connecta amb aquest element que apuntava l'Anna des de l'excés. És a dir, jo crec que el gest excessiu, espontaneista, autobiografista, sobretot de Kerouac, i per extensió d'una certa corrent beat, té a veure també amb una resposta que crec que no hem d'oblidar a un moment particularment sinistre de la cultura nord-americana. Jo allò, mirant dates, recuperava la famosa novel·la de Sloan Wilson, de l'home del traje gris, famosíssima, de 1955. És a dir, en aquests mateixos 50 són uns 50 especialment entristits i són uns 50, a més, en els quals s'està ja conceptualitzant el que serà un dels grans camps de batalla de la contracultura, primer dels beat i després de la contracultura, que és precisament aquesta, el que William White anomenava l'home organització, el que sempre era aquesta figura de l'individu devorat per una burocratització rampant, amb aquestes connotacions comunistes, no?, que sempre terroritzen els nord-americans bonament liberals, aquesta burocratització, tecnocratització, és a dir, aquesta, tota aquesta imatge que en el fons resumia en un dels eslògans també de la contracultura, que és la idea de la mort en vida, no? És a dir, el gran perill d'acceptar la doctrina o l'ordre social és essencialment que acceptar aquest ordre va en detriment de l'individu. I aquest individu acaba sent una peça en una maquinària, un sotmès, no?, a tots aquests engranatges empresarials, corporatius, de la mena que siguin. Clar, contra tot això, jo imaginava un Kerouac jove llegint Thomas Wolfe i trobant la veta, no? Dius, clar, és que aquí això només ho podrem combatre des d'un vitalisme, però que és un vitalisme que crec que d'una banda es polititza i de l'altra se sinecdoquitza, no? És a dir, nosaltres som la representació d'un tot possible, no? Els 4, 5, 10 elegits que encarnem una possibilitat de la societat que encara no s'ha actualitzat, no? Llavors, clar, aquí crec que es lliga amb aquesta qüestió narcisista. Òbviament que som narcisistes i òbviament que hem de parlar de nosaltres mateixos. És que nosaltres estem aquí salvant, no?, sinecdòquicament, tot un cos social que s'està esmorteint i que s'està apaivagant, no? Vull dir que em sembla que també hi ha aquest element interessantíssim d'una certa missió, no? O d'una sensació de missió.
Sí, 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 totalment. Jack was in poker face with bullets back with bitches. Needle hunched at the wheel, putting everyone in stitches. Bragging about some nursing screwed while driving through Nebraska. When she came, she honked the horn, and Needle just barely missed the truck.
És evident que la consciència del jo, de manera fins i tot hipertrofiada, la tenien. No sé si la consciència, que diríeu, del nosaltres en el sentit generacional, és a dir, aquesta cosa de la historiografia literària que conceptualitza generacions i posa noms i etiquetes i classifica i llista, ells mateixos deien, no, aquest sí, tu pertanys, tu no pertanys, i després entrarem també amb un apartat fabulós i sovint, en fi, deixat a banda, que són les dones beat, no? Per tant, aquesta idea de grup, dels que de nòmina...
Jo penso que en el moment en què fins i tot el propi Kerouac decideix de redefinir el significat del nom que els donen com a generació, hi ha una voluntat, no?, de dir, no, nosaltres volem que ens definiu així, no?, perquè al principi beat tothom va convenir a dir, doncs, que era un exemple, doncs, això, no?, d'aquesta generació colpejada, feta pols per la guerra i per la postguerra, i va ser el propi Kerouac qui va sortir a dir, no, és beat en el sentit de beatífic, de la il·luminació i altra vegada de dissoldre l'ego, no? Ells es protegien tota l'estona contra aquesta idea, però em sembla molt significatiu, no?, que sigui un dels membres qui surti, doncs, a dir, no, ens definirem així, volem que ens definiu d'aquesta manera, no? És com ja l'acte extrem d'ego i de pertinença i de designar també qui hi ha, no? I d'alguna manera que el gènere que ells més utilitzen a nivell narratiu, sigui la crònica o la novel·la en clau, en què sempre hi surtin els personatges que formaven part d'aquell entorn, que hi hagi noms i cognoms, que hi hagi diccionaris sencers, no?, tal persona és tal en aquest llibre de Kerouac o en aquest llibre de Barrots o fins i tot més tard de Bukowski o de qui sigui, no? Hi ha aquesta voluntat d'inclusió de tothom, no? Nosaltres som un grup i tota aquesta gent forma part de la nostra òrbita i fem cròniques i fem novel·les en clau i no ens movem, gairebé no ens movem d'aquí, no? Jo penso que sí, que aquesta consciència individual hi és molt, però també hi ha molt aquesta consciència de, ei, són els meus amics, no? Tota aquesta gent interessant.
Però sembla curiós, perquè hi ha una part com d'individualisme molt exacerbat i fins i tot en certs moments de desconfiança literària cap a l'altre, no? Mm-hmm. Que crec que això és un altre tret molt, molt literari o molt de colla literària. Però després, sí, suposo que passa això que dius, perquè també, i torno a pensar en la carretera, en tots aquests viatges tens la impressió que és que allò és un armot. Sí. És a dir, que l'Amèrica d'aquell moment és un armot bastant devastat i que o reacciones d'una manera tan passada de voltes o quedes engolit per l'armot, no?
Sí, i a més jo penso que totes aquestes tensions entre ells, a vegades, que van sortint en les en les cròniques o en les novel·les, també els són necessàries per funcionar, no? Aquesta idea d'en Ginsberg a la correspondència, no? Dient-li en Kerouac com a descriure, en Kerouac dient-li en Ginsberg, no? Tenen com aquesta d'una banda, aquesta responsabilitat de dir hem de produir bon material, no? I de l'altra també aquestes tensions entre ells, que a més sí que és cert que són força concèntriques, no? Hi ha el nucli dur que s'expandeix cap a altres autors, però penso que també viuen d'aquesta tensió entre ells i entre la societat mateixa. I això també és molt interessant, perquè, clar, d'una banda hi ha aquest individualisme molt, molt fort, que en un grup, ostres, jo ho pensava, no? Deu costar de sobreviure en tants egos junts, no? Tantes tensions, i per tant la tensió jo penso que també és un motor de creació per ells, no sé.
Un moment, Anna, perquè el tens aquí al davant i tota l'estona estic mirant aquesta edició de On the Road, que l'has citat unes quantes vegades, si més no per la condició de text icònic, i dic text amb tota la intenció perquè efectivament fins i tot la història del text, no? És tot una, té tota una mitologia, i vaja, ja està reeditat repetidament, al marge del que té de crònica i de coses fins i tot divertides, com assenyala Emanuela Vilacqua, que el fet que Kerouac no tenia carnet de conduir i escriure un llibre com On the Road sense carnet de conduir té una certa gràcia, no?
Això fa que tingui tota la meva solidaritat.
Veritat,
eh? Sí. Em sembla ja un acte molt contracultural no tenir carnet de conduir.
Però en tot cas, això, un text que en ell mateix és tota una mitologia de com va ser escrit, on va ser escrit, no? I mm-hmm. tot el que acompanya.
Sí, el va escriure en un rotlle, ara no recordo de quants metres, una barbaritat, i de benzedrina fins a dalt de tot. O sigui que imagineu-vos el rotlle original, que més tard es va publicar sencer, va passar per una bona edició, però sí, a la carretera jo sempre l'he defensat, com segurament, no sé si la novel·la de Kerouac que admet més relectures i que ha sobreviscut millor al llarg del temps, però sí una de les que ha sobreviscut millor al llarg del temps, perquè hi ha tot aquest esperit fundacional, no? Aquest vitalisme. Una cosa que jo penso que és molt interessant, perquè malgrat tot aquest esperit contestatari, els beats estimaven Amèrica. Eren americans de soca-rel i una mica doncs, de set cognoms americans, no?
Menys
Kerouac, sí.
Curiosament.
Però vull dir que tenien aquesta cosa de molt, molt americana, no? Molt de... I On the Road, a la carretera, jo penso que és això, és un llibre que és important en aquest sentit, no? En el sentit del retrat que fa d'aquest erm, no? que deia l'Anna, d'una banda, i sobretot també per aquesta rauxa vitalista de l'inici d'alguna cosa. No? Ara nosaltres, i és una mica el mateix que es pot veure en el Howl de Ginsberg, que també és un dels textos fundacionals. No hi ha aquesta cosa gairebé, diria, de manifest, de declaració d'intencions. I jo penso que és per això que admet també la relectura.
All the stories I wrote were true, because I believed in what I saw. I was traveling west one time, at the junction of the state line of Colorado, its arid western one, and the state line of poor Utah. I saw in the clouds huge and massed above the fiery golden desert of evenfall the great image of God with forefinger pointed straight at me.
Per això, i a més, que em sembla que ho comentàvem abans de començar, perquè aconsegueix per mi dues coses molt bèsties a la carretera, que és d'una banda reconnecta amb tota aquesta tradició whitmaniana de dir, escolta, aquí hi ha alguna cosa en lo social, no? I en la manera com hem construït societat que ens està oprimint i que no ens deixa entrar en contacte amb aquesta immensitat del jo i amb aquest retorn a una natura. Però allà on Whitman té una idea de natura que ara ja ens cau una miqueta lluny, potser... Em sembla que a la carretera aconsegueix fer aquest retorn, però a la carretera. És a dir, reformula tot aquest imaginari del lloc on hem d'anar per escapar tot el que sigui que ens castra i ens constreny i ens esmordeix, però tampoc és una idealització naturalista més o menys ingènua, no? És a dir, el retorn a aquest espai en el qual aquests individus poden viure lliurement és un entorn en realitat molt més realista i molt més, com deia abans l'Anna, no? Desencantat, però desencantat per reencantar-lo, no? Sí, són les carreteres nord-americanes, són els pobles de mala mort, són els motels, és la ruta 60, és el que vulguis. És a dir, no ens estem inventant una Amèrica que no existeix, però en aquesta Amèrica que sí existeix, la capgiren quasi en una manera situacionista, no? És a dir, hi ha alguna cosa d'on de tornemant.
Un de tornemant.
De dir, no, no, és que aquí és l'actitud amb la qual tu arribes a tot això i és el que tu ets capaç d'encendre i viure en tots aquests contextos.
Sí.
Perquè hi ha una promesa que ha acabat sent, tu abans parlaves de mítica, no? És a dir, hi ha un imaginari que crec que encara es viu i per això també readmet moltes relectures.
Sí.
Aquesta idea de, no, doncs escolta, agafa un cotxe i surt,
o
fes autostop o una moto.
Ara pensava en Easy Rider, per exemple, que també té aquest esperit, no? Aquesta cosa de travessar Amèrica, que jo penso que s'ha anat repetint, no? al llarg del temps, aquesta idea, i per això parlava, no? D'aquest amor també a la Terra, malgrat anar en contra del país, però estimant la Terra. No sé si es podria dir una miqueta així, no? Ells tenien ganes de veure món, de parlar del món que trepitjaven, i és una cosa que jo crec que ha persistit en tots els grups que han representat doncs, això, la contracultura. Als Estats Units sempre hi ha aquell moment en què travessen Amèrica, és igual, horitzontalment, verticalment, però acaben trepitjant el territori, no? Les marxes, les protestes, sempre hi ha aquesta idea de, pam, no? De trepitjar la terra, encara que el país doncs, estigués anant en contra, no? D'aquesta repressió, d'aquest puritanisme, d'aquest conservadorisme que imparava.
Jo diria que la carretera, justament, que ho heu comentat, però és interessant perquè concentra aquesta mena de dues forces o dos pols que semblarien oposats, no? Aquesta idea de en el capdavall de somni americà, però que ells circulen pel país amb quatre rals i tota l'estona van amb quatre rals, i aleshores també aquesta recerca del seu propi espai, no? O del seu propi lloc dins d'Amèrica, no? Que no acabes de saber mai si realment aquest lloc existirà, si el troben o no, i crec que ells, això els fa de motor i els fa al mateix temps de crítica, que una crítica més o menys velada o reacció crítica davant aquest entorn que senten hostil, no? Vull dir que és alienació, sí. Però és també buscar un lloc on un lloc al món, al capdavall.
Sí, i també hi ha una part molt important en l'obra de Kerouac, per exemple, de reconnexió amb tot el que va ser Amèrica, no? Des dels nadius americans, no? Hi ha tota aquesta idea de, bé, Amèrica som nosaltres aquí i ara, no? Però Amèrica també ha estat tot això i tot això persisteix, que penso que no se'n parla gaire, no? Però ells tenen aquesta idea de mirar, no? Que és tot allò que ha fet que Amèrica sigui Amèrica des de fa molts anys i que ha vingut de fora i també ha fet Amèrica, no sé, hi ha totes aquestes idees interessants de mirar molt el territori i les persones.
I diria que una fascinació pels marges, no?
Exacte, constantment. I tant, constantment.
És a dir, aquests marges que no es veuen, que no s'ensenyen, ells hi passen i ells són marge.
Sí, totalment.
També amb consciència, i ara pensava, de l'herència als pares literaris, perquè efectivament hi ha una ressamentització d'Amèrica, però també de l'èpica, una certa èpica de l'asfalt, i això connecta, el Borges el citava abans amb Whitman, no? Que també passa amb Ginsberg, és a dir, hi ha versos de Ginsberg que s'emmiralla en Whitman com ho fan William Carlos Williams, no? Són dels grans poetes, per tant, aquesta cosa a vegades així bruta o tal, home, sí, però venim de l'oncle Walt, no?
I tant.
Bueno, aquest és jo crec que és una de les maneres ingènues de llegir els 20, no? Que de vegades, i això són discussions que m'he trobat a classe, no? De vegades, de dir, no, però ells són els autors d'exemples, no? Que sempre venen al cap quan dius, no, hi ha una manera d'escriure ignorant la tradició sense llegir, no? És a dir, escriuen des de l'experiència, escriuen des de l'espontaneïtat. I per això em feia molta gràcia d'entrada dir, no, aquests paios havien llegit molt i sabien perfectament des d'on escrivien i què recuperaven i què versionaven. I després, aquesta història del rotlle que comentàveu de la carretera de Kerouac, és molt interessant veure com es construeix aquesta retòrica de l'espontaneïtat, no? És a dir, que hi ha un treball al darrere d'edició, que hi ha un treball d'assaig previ, quan ell estava escrivint The Town and the City i ja està pensant en On the Road, és a dir, no són llibres que bàsicament comencen quan ell al mig del carrer, doncs, escolta, mira, es posa a posar paraules i acaben publicades, no? Que, de fet, l'èxit i el talent de Kerouac crec que es mostra precisament en això. Tens la sensació d'obrir un llibre, que és la posada en paper dels pensaments i les històries d'un personatge que xerra tal com parla, no? Bueno, que xerra tal com escriu, que escriu tal com parla. Clar, que aquesta retòrica de l'espontaneïtat és una retòrica que al llarg del segle XX va i ve, no? I crec que un dels grans moments d'aquesta espontaneïtat és precisament l'obra de Kerouac, que et convenç, no? Que aconsegueix en les seves millors pàgines, et convenç precisament que allà no hi ha treball, no? Que allà hi ha una mena d'immediatesa que després és molt seductora i que precisament, això dèiem de la ingenuïtat, no? Et fa creure, com també en algunes pàgines de Whitman o en coses de Ginsberg, et fan creure que precisament han aconseguit escriure enllà, no? O ignorant la consideració tècnica o la consciència de tradició, no?
Sí, sí, i és, a més és el que deies, no? Amb el rotlle, que ara recordo, no sé si hi ha, perquè el temps passa i potser ja fa 10 anys que es va fer aquella edició especial del rotlle original, no? I clar, i realment compares una cosa amb l'altra, i jo, no sé si a vosaltres us va passar quan el veu llegir, si el veu llegir, però no tenia gaire consciència de, no? de que realment hi hagués tanta una diferència abissal, no? entre un i l'altre. Per tant, aquesta idea d'espontaneïtat doncs quedava completament anul·lada quan veies el que havia escrit el Rotlle, no? No tenia gaire sentit. Ell, és que algú que té tan controlada com ha de ser la seva trajectòria, la seva vida, clar, com has de pensar que escriu de manera espontània, no? No pot ser.
Clar, fa 10 anys de la carretera al rotllo original, sí. Jo tinc l'edició en català del Valencí, i és interessant perquè al final hi ha una mena d'apèndix amb alguns articles que aprofundeixen aquesta idea que dieu, no? de trencar el mite de això va ser escrit així pim-pam-pum, tal com raja, i és molt fascinant veure que realment hi ha moltíssima feina al darrere, que sí que Kerouac era un paio doncs, que estava constantment omplint llibretes, diaris i tot això, i com tot plegat farceix a la carretera i acaba revisant-se la tira de vegades i acaba, a més, amb moltes dificultats per publicar-se i tot això,
sí, sí.
I malgrat que després la recepció és un huracà, no? Però és curiós, perquè penso que és sovint, jo tinc la sensació sovint que i en aquest Ciutat Maragda hem anat parlant de grans escriptors que fa poc la Ginsberg, no? Grans escriptors que tenen una narrativa aparentment senzilla, però que després al darrere hi ha no només una feinada, sinó una profunditat que fa que aquella aparent simplicitat llisqui i arribi d'una manera molt potent al lector, no?
Sí, jo penso que hi ha una idea molt, molt interessant, no?, que sempre surt amb els Beat. L'altre dia, no?, jo deia a Twitter, deia alguna cosa sobre la correspondència entre Kerouac i Ginsberg, i en Ramon Mas de Males Herbes em va contestar, diu, ostres, tots els que els vam llegir de joves, no?, hem acabat arribant a la conclusió que són una mica idiotes. Jo pensava en això que deia en Ramon i deia, ostres, sí, però crec que està molt bé haver llegit els Beat de joves, no?, tenir aquest primer contacte amb una literatura, doncs això, no?, tan vital i amb aquests matisos de profunditat que comentava l'Anna, no? Sí que és cert que després t'adones de tot l'atrezzo mental que hi ha al darrere, però aquesta cosa que et fa anar a buscar gent com Ginsberg, com Kerouac, com Barrels, com fins i tot com Bukowski, no? Jo penso que no s'ha de menys tenir, no?, que un cop ja t'adones de... No li vull dir la trampa, però sí que dius, bueno, aquí hi havia...
Tota la escenificació, en certa manera,
etcètera. Penso que no ens ha de fer perdre de vista el fet que ostres, van produir coses molt interessants i van fer una crònica, com dèiem al principi, de l'Amèrica d'aquells anys, amb vocació de posteritat, sí, però també amb una vocació, no sé si dir-ne de servei, però sí de mostrar el món, no?, tal com era, i aquest descobriment no ens ha de fer oblidar la importància que penso que van tenir en el seu moment i tot el que van significar després pels moviments contraculturals, no?, perquè sense Beats segurament no hi hagués hagut tot el moviment hippie, no?, ells van posar van plantar la llavor i allò va evolucionar cap a altres llocs. Vull dir que van fer molta feina, i com que sabien que l'estaven fent, suposo que devien voler que els la reconeguessin.
Clar, i a més passa que jo crec que va bé llegir els Beats justament per saber que per saber d'aquesta tradició que parlava el Borja, no? Mm-hmm. És a dir, tota nova generació literària, tota persona jove que comença a escriure, de vegades té la impressió que el món comença a partir d'ell, no? I que, per tant, aquella rebel·lia, aquell impuls de trencar-ho tot, doncs l'ha inventat ell. I justament el que demostren els Beats és que no. I crec que és interessant llegir-los perquè després s'entén molt bé, molt millor Bolaño, s'entén molt millor José María Fonollosa, és a dir, són reaccions amb matisos, amb trets característics diferents, però són reaccions que es produeixen més o menys cíclicament i reaccions necessàries de cara al final a fer una sacsejada a l'escaquer vital, no? Ja no literari, sinó al lloc on ens belluguem.
Sí, és molt interessant. Amb la Míriam havíem comentat alguna vegada la invenció d'aquesta cultura de la joventut, no?
Sí,
sembla que deies.
Sí, sí.
De que aquí, a més, tot això orbita al voltant d'una reconstrucció, que també és un gest cada cop més cíclic, no? Uh-huh. Però una reformulació de la idea de jove, no? Uh-huh. Jo ara tenia aquí anotat més anys d'aquests, no? De dir, bé, amb qui discuteixen, amb què connecten els Beats? Si el 55 hi havia la novel·la de l'home del traje gris, el 57 Norman Mailer escriu publica un text famosíssim, ara és d'una lectura bastant complicada ara, perquè li carrega una cosa sexista i una cosa racista considerable, però és que el 57 Norman Mailer ja formula la idea del hipster, que pensem que és una cosa molt moderna, però en realitat des dels 50 ja està allà.
Sí, i que de fet en el fragment de Howl que hem sentit ja surt la paraula hipster.
Sí, no? sí.
Clar, perquè és interessant llegir el text de Mailer, que em sembla que està compilat a un volum d'Anagrama que es titula Amèrica, precisament, perquè la idea de hipster de Mailer és la del negre blanc. És a dir, que aquest és salvatge formular-ho així, no? Ara ja ningú ho faria. Però clar, Mailer, que és, bueno, ja sabem com era, s'ho permet, i s'ho permet perquè indicava una qüestió que també connectava, crec, amb aquest esperit que els Beat li donen per una altra banda, que és intentar reconnectar amb una joventut que es pensa en relació a la vida. És a dir, joventut i vida passen a ser una mena de sintagma inseparable, no? Dit d'una altra manera, ja fer-se gran, adult, el que sigui, és precisament caure al costat d'una forma de mort, no? Llavors, aquesta idea del hipster era precisament algú, d'acord amb Mailer, el jove blanc del Village, que es fascinava amb el que ell, i perdoneu-me la borrada, però no és meva, és de Mailer, es fascinava amb aquesta connexió que el negre se suposa que té amb les essències de la vida, no? Amb les forces telúriques, amb una mena de passió i, òbviament, amb una mena de desig, amb una mena d'energies que el blanc ha perdut. Llavors, hi ha una cosa molt vampírica en la manera com Mailer diu, bé, que hi ha un... que s'està reconnectant i que ara l'americà blanc podrà reconnectar amb tot això, no? I aquest americà que reconnecta amb tot això és el hipster. Clar, és molt salvatge plantejar-ho així per la cosa vampírica, insisteixo, d'explotació, no? Que perpetua Mailer. Però sí que és interessant veure com des de llocs molt diferents hi ha un moviment a mitjans dels 50 d'intentar recuperar alguna mena de connexió perduda amb la vida, no? El que és molt bonic és que, una mica amb el que deia la Miriam abans, no? que recordava haver parlat, que és que aquesta idea de la vida, a més, es coopta o es vincula ja per sempre amb la joventut. I encara
sí.
Estem aquí.
I a més, jo penso que, clar, la creació de la joventut com a classe social arriba quan, abans els nens es posaven a treballar als 13 anys, per tant, als 13 anys ja eres un adult. No hi havia un de la infantesa al món adult, no hi havia cap pont, no? No existia la joventut. En el moment en què sorgeix la classe mitjana, i per tant, els joves, diguem-ne, no han de treballar i allarguen la infantesa, finalment el capitalisme, la publicitat ha de trobar, el món del consum ha de trobar un espectre on encabiri aquests humans, no? Aquestes persones d'entre 13 i 18 anys, perquè hi veuen un target brutal, no? I llavors, tota aquesta idea també de contracultura, al final l'acaba pastant una mica en el seu obrador el capitalisme, i això també és molt interessant. I a més, aquests joves després van a la universitat, no? És a dir, les universitats, tot d'una, s'omplen de gent que té tot el temps del món per pensar, per elaborar aquesta idea de connexió amb la vida, i per tant també penso que la idea de vida i de connexió que elaboren és molt particular, no és la que elaboraria algú de preguerres, no? Perquè hi havia una concepció doncs molt clara de treball, de supervivència, de família, etc. No? Llavors el que s'arriben a plantejar tots aquests joves que acaben de sorgir, com aquell qui diu, és molt interessant perquè tenen molt poca molt poca feina, per entendre'ns, no? Tenen tot el temps del món per pensar coses que van més enllà de, del que se'ls havia ofert fins ara, no? Llavors sorgeixen coses com aquestes, van a buscar també amb aquest esperit romàntic, no? Els beat i els hippies més tard, com van fer també els romàntics, miren cap a Orient, van a buscar... És a dir, d'alguna manera, tot i que sí que va haver-n'hi de romàntics, els beat en la construcció del relat nord-americà són els seus romàntics, no? I això també és molt interessant, lliga amb la joventut, amb... no ho sé...
Més que no pas, efectivament, els hipsters que citava el Borja, i recupero d'un assaig de Bruce Cook, un assaig conegut, La generació beat, que aquí va publicar Ariel. Efectivament, ell diu, els hipsters són finalment, segons la definició de Mailer, que és, diu, els garrifós per les implicacions que comporta, són literalment psicòpates filòsofs, no? En fi, que avui en dia, per la corrupció semàntica que ha patit la paraula, doncs seria una mica violent, però certament torna a citar el cas de Howell i posa Cassidy com el beat per excel·lència, com el hipster per excel·lència en aquesta idea de hipsters amb cap d'àngel, no?, que citava en un dels versos, que per tant efectivament contribueixen encara més a una romantització d'una certa joventut, no?
Sí, 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 totalment. I no només una certa joventut, sinó la idea que la joventut es pot allargar tant com vulguis, no? Si no sucumbeixes en allò que el món adult et té preparat, família, fills, feina estable, etc., aquesta joventut es pot allargar fins als 50 anys, si tu vols, no? La idea d'aquesta joventut eterna, que també em sembla molt interessant, no? William Burroughs, per exemple, jo sempre penso en ell com el beat que va sobreviure, no? I per tant es va fer molt vell i és molt interessant veure quina va ser l'evolució tan literària com vital de Burroughs, no? I penses també, no? Com hagués estat un Kerouac que partia... Jo penso que Kerouac, malgrat tota aquesta vocació de revolució o contestatària, venia d'un entorn conservador i tradicional, i no pots evitar pensar, no?, si hagués acabat fent un recorregut invers i hagués devingut algú conservador, no? Segurament Ginsberg ja vam veure que no, i Burroughs tampoc, no? Però jo, per exemple, amb Kerouac tinc dubtes d'aquesta joventut eterna i d'aquesta voluntat revolucionària eterna. I, no sé, fer aquesta mena de càbales també em sembla interessant.
Clar, jo de vegades també em pregunto fins a quin punt o en quin moment la contracultura deixa de ser-ho, no? Quan un moviment contracultural s'esvaeix o es va liquant. I segurament és una idea que s'ha apuntat una mica, però que està lligat al mercat, no? I penso, ells reaccionen amb aquell... ells, els beats, vull dir, a l'American Way of Life i tot això, i no sé si ara les dificultats de sobreviure al mercat encara són més grans, no? No ho sé, m'explico, perquè tota moda contracultural, el mercat ha vist que mola, que és una cosa xula.
Sí, jo tenia marcat aquí un passatge de la Joyce Johnson, justament una de les dones que formaven part de la generació beat de personatges secundaris que va traduir al castellà Libros de l'Asteroide, que diu precisament, diu, nunca terminé de encajar en los años 60. A pesar de todos sus juegos de artificio, me parecieron decepcionantes, como si un desenlace prometedor hubiera quedado truncado. Ante mis ojos, los hippies reemplazaron a los beatniks, los sociólogos a los poetas, los lienzos desnudos a los kleins. Desanimada, contemplé la emergencia del estilo de vida. La antigua intensidad se disolvió en el haz lo que te toca, consigna que evocaba una libertad en la que no quedaba rastro de las luchas pasadas. El éxtasis ya era químico. Para olvidar bastaba con una receta del médico. La revolución estaba en el aire, pero nunca triunfó. Y si hubiera triunfado, Jack Kerouac no habría tenido cabida en sus ortodoxias, ¿no? Y em sembla un resum perfecte d'aquest desencant, no? En realitat tot era això, no? Tenia tot aquest aire d'escenografia i es va anar com dissolent també tot en ell mateix. Però em sembla molt interessant aquesta idea d'això, no? quan s'acaba un moviment, quan deixa de ser contracultura, no?
Jordi Costa, en el llibre, certifica algunes de les defuncions que ha tingut la contracultura. En el cas espanyol, fins i tot Nazario va oficiar-ne un funeral, no? I sempre hi ha el 92 com una data clau. I en tot cas sí que és aquesta idea que també ell abans ens comentava, no? Que acaba segurament una cultura engolida pel mercat i s'acaba dissolent o convertida pràcticament en un eslògan, no? Recordava la Míriam, ara la citava, Easy Rider, que per cert aquest any fa 50 anys, l'any 69 van passar moltes coses, aquest any és un any de commemoracions, no? Easy Rider, que en fi, que avui en dia és molt fàcil trobar-te samarretes i xapes amb Born to be Wild, no? Mm-hmm. Per tot, de manera que el perill, com passa en altres àmbits, que s'acabi esloganitzant una cultura, vol dir que, en fi, tota aspiració de profunditat es perd.
Sí, aquí ara està pensant en tota aquesta veta, no? Que és la gran angoixa de la contracultura, perquè tots hi volem creure, crec que en algun moment, i després ens hi costa creure. I crec que part d'aquesta dificultat té a veure amb aquesta relació problemàtica que ha tingut la contracultura amb el mercat, però no en un sentit, i aquí hi ha un llibre que a mi em va interessar molt quan el vaig llegir, que és un llibre de Thomas Frank, que es titula La conquista de lo cool, quan ho van traduir al FADECAI el 2011, el llibre de 1997, però... I Thomas Frank observava una qüestió molt interessant, és a dir, arribava, ell explica en el seu llibre, arriba a l'estudi de la contracultura amb un relat molt clàssic, no? Primer hi va haver la contracultura, primer hi va haver el beat, i després el mercat pervers i l'empresa doncs, comencen a robar-ne no? els gestos, les modes, els tics, i en fan eslògans o en fan productes, no? I Frank explica que, tot i arribar en el seu estudi des d'aquesta perspectiva, l'estudi mateix, la seva investigació, el va haver d'abandonar aquest relat. És a dir, aquest relat, en realitat, és un relat que ens consola perquè ens permet preservar la veritat, no?, del moment contracultural. I, en canvi, Frank deia, no, és que el mateix canvi que s'observa en la literatura, en la poesia, en els modes de vida propis de la contracultura, es dona en paral·lel i alhora a l'empresa i a la publicitat. És a dir, que paral·lelament hi ha també tota una interrogació sobre què significa ser un bon cap, no? Uh-huh. Dins de l'empresa. Llavors, aquest bon cap doncs ja no és aquella figura autoritària clàssica, sinó que es reformula també en un sentit doncs, molt més contemporani. No? És algú que crea doncs, un espai de llibertat, de la creativitat, tots aquests conceptes que ara ja tenim mastegadíssims amb Apples i amb tantes mandangades, són conceptes de la creativitat, del lliure pensament, l'estímul, tal, que l'empresa ja està incorporant alhora en què els contraculturals doncs, estan desplegant les mateixes idees en formes de vida. I en publicitat, i això és molt interessant, el moviment es dona també alhora. És a dir, que més que no pas un moviment binari, no? Hi ha una innovació social que després l'empresa coopta, el que detectava Frank és que tot això són respostes a un canvi de paradigma, no? I que aquest canvi de paradigma ho travessa tot. És que la publicitat mateixa comença a pensar-se a si mateixa, comença a també incorporar la idea de creativitat, la idea d'ironia, la idea de desmuntar tota una sèrie de lleis o d'autoritats més o menys clàssiques i les està fent servir per vendre productes. Òbviament, aquesta primera coincidència després es retroalimenta, no? I llavors, sí. Clar, què és el que et comença a vendre la publicitat? No un bon producte, sinó doncs la felicitat, la llibertat, la realització, no? Que en el fons no són pas idees tan allunyades del que estaven buscant els beats quan surten a la carretera. No,
i a més hi ha aquesta idea que jo penso que també és molt interessant i per això també a vegades és divertit fer càbales, no? Perquè ara explicaves tot això i pensaven en Jerry Rubin, no? Un dels set de Chicago, que va escriure aquell llibre meravellós, el Do It, Hazlo, que va ser el primer llibre de Blacky Books. De fet, el primer que van publicar Blacky Books va ser aquest Hazlo del Jerry Rubin. I clar, el seu trajecte, el trajecte d'en Robin, entre moltes altres coses, passa per acabar sent un emprenedor, no? Un dels primers inversors d'Apple, de fet, no? I clar, i ostres, l'estaven jutjant per sabotejar aquella conferència, aquella trobada a Chicago, no? Llavors també hi ha aquesta idea molt, molt interessant de com la gent que després va forjar tot aquest sistema empresarial, tot aquest això, no?, que explicaves de ara el bon cap ha de ser això i ha de ser allò altre, com també és la mateixa gent que va participar activament dels moviments contraculturals d'entre els 50, 60 i 70, no? Vull dir que també, a banda de transformar o de posar la llavor de la contracultura, la pròpia contracultura dels 60 també va posar la llavor en com es gestionarien les coses a la banda contrària, no? I això és fascinant, és molt interessant. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing and dance.
perquè més a més és aquest moment en el qual l'empresa diu, jo ja no puc vendre't un producte, t'he de vendre una filosofia de vida.
Exacte,
no?
Sí,
això s'està gestant en aquests anys.
Sí.
I encara seguim aquí.
Sí.
La contracultura ha passat, però els usos que ha fet l'empresa, no?
La contracultura ha passat, però el mercat es queda, seria el titular.
Sí.
No, jo, Tom, justament del mercat, voldria introduir el nom de José María Fonollosa, perquè ara m'hi fèieu pensar, en certa manera, i em fèieu preguntar si en certa manera, Fonollosa no és un beat autèntic. I m'explico. Clar, és un personatge que, primer, que va néixer el mateix any que Kerouac, i això el fa bastant curiós, que va a Cuba, que va a Nova York, que té el gran llibre, el seu gran llibre és Ciudad del Hombre, que arriba l'any 90, es publica l'any 90 a través de Sirmio, el primer projecte editorial de Vallcorba, abans de Quaderns Crema, i Fonollosa arriba descobert per Pere Gimferrer, no? Ciudad de l'Hombre és una obra que no, que ell la fa molt abans, que després hi ha la Ciudad de l'Hombre a New York, Barcelona, i costa una mica precisar exactament quina és l'obra canònica, per dir-ho així, però és una obra que no es publica fins a això, fins al cap de molts anys d'haver-la fet. I per això dic que, en certa manera, ell no té una on the road, que no té un èxit de on the road com el Kerouac, sinó que tot això li arriba doncs, un any abans de morir, no? Però crec que té moltes connexions amb la poesia beat, entre d'altres la qüestió del jazz, curiosament, que els beats, el bebop, el reivindiquen molt, i ell també apareix en els seus poemes, això també apareix. També apareix en unes traduccions que fa de lletres, de cants espirituals del jazz abans de marxar a Cuba, vull dir que és una cosa bastant curiosa, no? I aleshores... I voldria introduir, així com a element de discòrdia, l'element aquest de fins a quin punt la transgressió pot esdevenir una cosa que molesta i és desagradable. Per segons qui, Fonollosa pot ser el poeta que... És a dir, Fonollosa és un poeta fosc, és un poeta virulent, que sacseja, que és sòrdid, que ja té autèntics moments de violència... té una relació en els poemes, per tant, en les diferents personalitats que es tenen en els poemes, estableix diferents relacions amb les dones i hi ha una manera, és a dir, hi ha diferents vies en què les dones apareixen en la poesia de Fonollosa i algunes d'elles doncs, són directament, hi ha crims contra les dones, no? Però és interessant, en els pròlegs tant del Pere Gimferrer com del José Ángel Cilleruelo, ells una mica intenten separar el que és la vida, la vida personal, la vida de veritat de Fonollosa amb l'obra que fa, no? I és curiós perquè a través dels seus poemes ens pot haver arribat una imatge de Fonollosa molt fosca, molt de quin personatge més terrible, i Cilleruelo diu curiosament que és un home que va treballar en una agència immobiliària, va tenir algunes relacions sentimentals i ja està, diguéssim, i no hi afegeix res més de fosc, no? És a dir, que, en certa manera, bo i bevent dels beats, em fa la sensació que ell deixa molt més clar aquestes diferents personalitats que crea i que, de vegades, potser no s'han d'oblidar de cara a la recepció de la seva obra, no? I una darrera cosa també sobre Fonollosa. Ah, sí, jo volia parlar d'apuntar un llibre que em sembla que lliga molt amb el que comentàvem al començament, que és Poetas en la noche, en què ell parla és a dir, és una novel·la en vers amb una colla d'amics que tota l'estona parlen de la seva voluntat de ser escriptors i de transcendir, no? I, per exemple, hi ha un moment... A veure, en tinc marcats diversos, però per exemple, per fer-nos la idea, perquè penso que és molt, molt aquest esperit que dèiem abans, no? Hi ha un moment que ell diu: «Cuando publico un libro, yo me asombro que no atraiga atención, cuando esperaba que lo consideraran un prodigio». Porque cuando yo leo la obra de otros, que ha merecido elogios desmedidos, no la encuentro mejor que la que he escrito y hasta noto sus puntos más endebles. Y además se me ocurren muchas veces cosas, a mi entender, extraordinarias, sin esfuerzo aparente por mi parte. Hasta incluso me admiran a mí mismo. Así escribí el soneto para Carmen Bañista. Me llevó 15 minutos». O, vaja, n'hi ha molts moments d'aquests que és tota l'estona això, no?, d'aquesta mena de trifulques literàries i de voler ser algú, no? I a mi, quan llegia això, em sonava molt Bolaño, em sonava molt aquesta colla d'amics que dèiem, no? són amics que tota l'estona s'estan una mica posant en dubte, s'estan brallant entre ells, i és una cosa, doncs, com bastant particular, no? I aleshores, clar, em pregunto també això, per la recepció de la part més desagradable de la transgressió, que la té, no? I potser inevitablement l'ha de tenir.
És una pregunta complicada, eh? Ho pensava.
Clar. Home, això, i lligat també amb el moviment beat, jo sí que he de dir que quan, tornant a la carretera, tenia la sensació de dir, ostres, hi ha un excés de testosterona que ara em fa mandra.
Oh, i tant, naturalment. No? Això, sí, fet, sí, això són testosterònics.
És una de les coses que volia, abans ho hem esmentat en algun
sí,
moment.
Sí, imagina't, no? Ara algun... ho pensava, no? Mireu la portada d'un llibre de la Joyce Johnson que es diu Personatges secundaris i, per tant, parla de les dones. A la portada aquí surt és Kerouac, no? Yeah. És com...
I una dona de I una tercer pla, més que segon. Hi ha aquest llibre, Women of the Beat Generation, d'en Charters i Brenda Knight, que precisament reivindiquen, doncs, on són les dones a Val de Letre, no? En aquella època, en la generació beat, que, com passa sovint, doncs són noms que van quedar en segon pla, tot d'escriptores i de gent que els va acompanyar, a vegades convertides en muses, a vegades també en relacions particulars, perquè ells fins i tot van tenir les relacions particulars i trios, relacions homoeròtiques entre mm-hmm. ells mateixos, no? Per tant, val la pena, jo crec que també citar aquests casos.
Sí, mira, la pròpia Joyce Johnson, de qui ara doncs, fa una estona llegia un fragment, va tenir una relació amorosa intermitent amb Kerouac.
Està bé el detall intermitent.
Intermitent. No podia, penso que no podia ser de cap altra manera, no? Aquest, ara sí, ara no. I la Joyce Johnson, jo penso, aquest és un dels llibres per mi més interessants sobre el que va ser aquella època, perquè està escrit amb una mirada absolutament incisiva i a més sense aquesta voluntat de fer-se la història una mica a la seva manera, no? Perquè les cròniques de Kerouac o les novel·les de Kerouac sí que estan salpebrant la realitat, no? Aquesta cosa més èpica, però la Joyce Johnson s'ho mira des de fora, a més aquí hi ha noms i cognoms, i parla d'ella mateixa, parla de l'Elise Cowen, parla de la Hattie Jones, de la Diane Di Prima, que va escriure una altra gran crònica sobre les dones beat, sobre les dones de la generació beat, i sí que és cert que més enllà de formar part d'aquesta òrbita i de moltes vegades doncs, ser muses, consorts, etc., elles també escrivien. És cert que es movien també doncs, això, no? Entre la crònica i la poesia, però és molt sorprenent que, per exemple, i això ho veus molt clar quan parlem de traduccions, no hi hagi traduccions de les dones de la generació beat. No? Ara fa potser 5 o 6 anys va sortir una antologia de poetes de dones poetes de la generació beat, però una antologia, no? Una traducció dels seus poemes al castellà, i sembla que no hi hagi una voluntat, com per exemple la de Diane Di Prima, és un dels grans referents, penso, no? d'aquell temps, i fan una poesia molt allunyada de la que escrivia Ginsberg, per exemple, no? que té aquest deix whitmanià, cap al final se li va dissolent, no? Però elles parlen de la condició femenina, parlen de la maternitat, parlen de l'amor des de la seva condició femenina, no? I clar, i veure com aquestes dones que formaven part d'aquesta òrbita, que s'emborratxaven, que es drogaven, que sortien, però alhora, i penso que és una cosa molt pròpia de la condició femenina, i per tant en aquell temps encara devia ser més, per oposició, encara devia ser més clar, aquest mirar-se molt endins i mirar-se en relació a fora, no? A tot allò que les envoltava. Si llegeixes el Minor Characters, aquest personatge secundari de la Joyce Johnson, veus per què ella era diferent a les altres dones amb qui va estar Jack Kerouac, no? Com el posava al seu lloc, com li deia segons quines coses. M'he marcat, aquí hi havia un fragment que m'agradava molt. Ella veu els dos homes des de fora, no? En Jack Kerouac i en Lu Shankar, i diu, Jack Kerouac y Lu Shankar se reconocen el uno en el otro y como fuegos de artificio estalla la amistad. Ocultan su vergüenza con insultos. Lucian es el aristócrata, querido mío. Jack, un deportista paleto y un torpe campesino canadiense. Así se tratarán durante los próximos 25 años. En esto Lucian es el auténtico genio. Rápido cuando se trata de localizar los puntos más débiles. Ducho en el arte de hacer sangrar al adversario. Está torturando a Jack o delatando sus complejos secretos, ¿no? Llavors, clar, hi ha aquesta mirada d'una dona que al final el que veu són homes exercint aquesta relació d'humania, no? d'aquests homes que, no? que s'insulten. Tu, què? No?
La unga-unga, una mica així.
Una mica unga-unga, no? I és molt interessant aquesta mirada de la Joyce Johnson, i és un llibre que sempre recomano moltíssim, a més aquesta traducció de la Marta Alcaraz és molt bona, i justament això, no? Elles no tenien cap voluntat de transcendir perquè ja es veien elles mateixes com a personatges secundaris, no? Per tant, no han de disfressar la realitat. I penso que és la crònica més acurada i més distanciada que podem tenir dels Beatles, que van escriure les dones.
I després potser també jo esmentaria la influència posterior en cantants, cantautors i algú com Patti Smith, no? que, uh-huh. que s'hi reconeix i que és interessant, per tant, que es creguin, per dir-ho d'alguna manera, jo utilitzo aquesta paraula que fa tanta ràbia, però relats alternatius al, per dir-ho d'alguna manera, relat oficial dels beats oficialistes, no ho sé.
Sí.
I la influència posterior doncs, ha generat també moltes altres coses on les dones tenen més presència o més visibilitat. O...
Sí, i sobretot jo penso que aquest tipus de cròniques també contribueixen a una cosa que va molt bé, que és la desmitificació, no? Perquè la desmitificació ens permet centrar-nos en els textos, no? Si no pensem que allò ho va escriure tal persona que feia allò i allò altre, podem anar directament al text i veure que més enllà de la mitificació doncs hi ha coses molt interessants, no? Com ara apuntàvem fa una estona, i penso que aquesta mirada des de fora va molt bé per equilibrar tot aquest relat d'excessos i de focs artificials, no?
Però, en el fons, no, en certa manera em fas pensar que no deixa de ser curiós, que tan trencadors en moltes coses, però que en una qüestió bàsica de gènere sí que reprodueixen rols d'homes que són al centre i les dones són
totalment
una mica un objecte, una cosa que m'abasteix aquesta estona que estic al motel, no? Vull dir que al final suposo que, en certa manera, tota aparent contracultura es fa les seves trampes, no?
Sí, no? Jo penso que sí. A més, és que només cal veure'ls. No sé si... Bueno, érem tu, crec, Borja, que ho parlàvem, no? Un dia, aquesta idea de que ells s'agradaven molt, es feien fotos constantment...
Els selfies d'ara, no?
Sí, no? Vull dir que no sé com seria Jack Kerouac amb compte d'Instagram. Seria terrible,
seria
no?
Seria una bèstia.
Perquè sí. S'encantava. Era guapo. De fet, l'altre dia també recordava, no?, que en Bukowski a Hollywood diu alguna cosa així com... el Mac Deruac, que és la clau de Jack Kerouac a Hollywood, de Bukowski, diu, és un escriptor que s'ha fet famós perquè s'assembla a un rodeo rider, no? a un senyor d'aquests que munta cavalls als rodeos. Vull dir que sí que devia tenir, no?, aquesta aparença de fins a la decadència, però clar, és aquesta idea constant dels homes. De fet, en les cròniques o les novel·les sempre hi ha tres homes, no?, en un pis, en un lloc, i una dona que arriba, no?, o una dona que està fent un te, o una dona que de cop i volta, bueno, una dona que se la carreguen jugant a Guillem Tell, no? També, vull dir que també hi ha aquesta idea molt, molt bèstia, que això passa per alt, no?, però clar, és molt fort i tothom li fa molta gràcia, però en realitat és molt greu, no? Vull dir que hi ha tota aquesta idea de la dona que, com a personatge secundari, i ells tota l'estona maquinant els seus plans i veient com seran, què faran, com de famosos seran, però això en cap moment inclou a les dones més enllà de ser la consort o la musa.
Sí, sí, és que el que deia l'Anna abans d'aquesta ruptura de, diguem-ne, d'una sèrie de coses que després em preserva tota una sèrie d'altres. Jo crec que aquesta interrogació és fonamental en qualsevol moment que i crec que és un el cas dels Beat, en qualsevol moment que s'alça amb una certa exemplaritat moral, no? O que projecta una certa potser no és moral, però projecta una ombra en la qual encara ens podem emmirallar, no? Amb segons quins esperits, amb segons quines voluntats. Dic, d'acord, sí que potser doncs, aquest vitalisme doncs, connecta i el podem reprendre i el podem reformular o el que sigui que ens interessa, però no ens podem oblidar que també part d'aquesta mitificació i en última instància part del que van arribar a poder fer es va fer a costa de, no? És a dir, es va fer a costa de no rompre o no qüestionar mai el fet de que lo masculí és l'universal i lo femení doncs, és circumstancial, no? Que això es nota molt en la manera com ells mateixos s'expliquen a si mateixos. És a dir, nosaltres encarnem alguna cosa que es projecta més enllà de nosaltres, mentre que les consorts, no, que deies tu, Míriam, estan aquí bueno, doncs, acompanyant-nos, sí, ambientant, fent una mena de paisatge. Clar, aquesta construcció és una construcció molt salvatge, és una construcció que alimenta no només la generació Beat mateixa, sinó, i aquí aquest és un dels drames, molta de la historiografia subsegüent, no?
Sí, a més, un apunt molt ràpid, si fem una foto d'allò, al final no és tan diferent de Gris, no?, de la pel·lícula, de les noies i els nois, sí, sí. I potser sona banal, però...
No, però hi ha una imatgeria que es crea.
Aquesta, sí. No? I aquesta imatgeria del el grup de nois, el grup de noies, les noies que fan el que els diuen els nois i sempre van junts, però alhora separats, vull dir que hi ha tota aquesta idea, també.
I en aquest sentit torno a esmentar un moment Fonollosa, però perquè em fa pensar, en certa manera, i potser és paradoxal, que en aquest sentit és poc Beat, és a dir, ell que no té cap una voluntat específica de grup, encara que Poetes en la Noche doncs, vagin amb una colla i intentin arreglar el seu món literari i tot això, però és d'un nihilisme absolut que queda patent amb com fins a quin punt ningú li fa cas durant dècades, no? Però, i això i aquesta idea d'això de paio que crea una ficció, en el fons. I, és a dir, algú també deia la idea que es pot acusar Fonollosa d'aquesta mena d'actituds que dèiem dels Beats, una mica de deixar en un pla secundari les dones o de tenir violència contra elles. Se'l pot acusar d'això i al contrari, no? Perquè es tenen moltes personalitats i segurament això és el que el fa més interessant. I un apunt que abans no l'he fet, però que també és curiós del perfil de personatge. Ell, quan torna a Barcelona, que crec que és als anys 60, Pere Gimferrer explica que passava el dia llegint La Vanguardia i les obres completes del Marquès de Sade, que no deixa de ser curiós, però a més que Pere Gimferrer hi dona un sentit literari en això, perquè La Vanguardia, com a diari, li donava aquesta idea urbana o aquest paisatge urbà que és molt important, no? En Beats, en ell, en Bolaño, no? I després el Marquès de Sade, doncs, pel que podem suposar en el Marquès de Sade. No? Per tant, bueno, en fi, és curiós, perquè hi ha proximitats i hi ha separacions molt, molt particulars, no? Que potser a primera vista es pot dir pel broc gros, aquest és així o és aixà, i crec que són personalitats, i els Beats en són un bon exemple, personalitats que t'obliguen a moltes lectures, no? Que no pots esbandir el tema dient aquests eren això i ja està. No?
Sí, i justament per això penso que va molt bé desmitificar-los, no? Perquè això d'alguna manera li treu la primera capa, no?, que s'ha fet dura i pots entrar-hi amb més profunditat i veure els diferents textos que produïen, veure també com evolucionen, no? Perquè si bé és cert que Kerouac tenia un programa literari pensat, el de Ginsberg és interessantíssim veure com va evolucionant la poesia de Ginsberg, com va perdent aquesta cosa whitmaniana i cada cop condensa més es dirigeix més cap al sentiment, no? I això et permet d'alguna manera llegir-los sense aquesta idea, no? Eren així. Eren així durant 5 anys, perquè bàsicament tota aquesta eclosió va durar 5-6 anys en el seu punt àlgid. Després, com passa sempre, doncs, va haver-hi una dispersió i cadascú va fer les seves coses, no? I per tant, treure aquesta pàtina penso que és molt interessant per aproximar-nos al text.
Per la banda orientalista, no em resisteixo a comentar un dels textos que ha portat avui la Míriam, en traducció gloriosa, als anys 60, Manuel de Pedrolo, Els pòtols místics, Els pòtols místics, traducció fenomenal d'Arma Bams, no?
Sí, sí, sí. És una edició que físicament, l'esteu veient ara, és com una monada, no? Així petiteta, tota feta a pols. És de la primera edició és del 1960. 67, i clar, de cop i volta, Pedrolo traduint a de Dharma Bams, no? Els pètals místics. Hi ha una... Ell, ho veia ara abans de començar, diu... per acabar, un mot sobre el títol de Dharma Bams i la seva traducció catalana, Els pòtols místics. La paraula pòtols no reclama explicacions especials per tal com trasllada adequadament l'adjectiu substantivat Bams, vagabuns, ganduls, amb un particular matís de perdut que sabé amb les intencions d'aquests cercadors d'una altra veritat que es volen, precisament, perdre. Dharma ja és una altra cosa. Com tots els conceptes de contingut religiós, resulta de mal definir, i la prova és que els estudiosos tan aviat li donen el sentit de virtut com d'ordre, justícia, esdeveniment, objecte de la ment, fenomen, rectitud, veritat, etc., car la llista és inacabable. I, ostres, clar, jo m'imagino això, no? Pedrolo treballava molt, ho deia abans l'Anna, no? Abans que comencéssim, i és cert, però, ostres, la connexió, com a mínim, no sé, resulta curiosa, no?
Home, fa pensar això, aquesta idea que Pedrolo va escriure novel·les, tot això que sabem, però és que, a més, amb traduccions com aquesta, va treballar per tots nosaltres, no? Mm-hmm. És a dir, és la quantitat de traduccions que deixa i que, per tant, permeten que arribi tot un imaginari en aquí, amb les corresponents influències, impactes i tot això, és molt gran, perquè, clar, estem parlant d'uns anys en què això havia de ser la bomba, mm-hmm. I mai millor dit.
Clar, el 1967, imagina't. Sí, sí. I bé, bueno, aquesta és potser la novel·la més espiritual de Kerouac, no? Jo penso també quan volia escapar, allò que dèiem abans de la definició del beatífic, aquesta idea del budisme i la il·luminació, que ja començava com a apuntar cap a la contracultura que els seguiria. Jo penso que s'inaugura amb aquesta novel·la.
Jo en diríeu, per també traslladar-ho a l'actualitat, no voldria acabar sense fer-ho, que podem trobar ara mateix l'herència beat, si és que és trobable en la literatura, fins i tot catalana, eh? O tot plegat, diguem, ha estat això, engiberitzat per la mercadotècnia i el mercat ha guanyat la partida i l'esperit de la contracultura vés a buscar-lo als llibres d'història.
Sí, jo crec que aquí, històricament, clar, la pinça en la qual es troben els beat és una pinça molt interessant, perquè aquells mateixos anys, a finals dels 50, a Estats Units mateix ja estan començant els primers grans postmoderns a escriure. Barthes ja està muntant la seva trilogia existencialista, Heller ja està amb Trampa 22, i ja s'estan començant a vestir el que després dominarà durant 20 anys una part molt important de la literatura nord-americana, que és la postmoderna, que són els fabuladors, els metaficcionalistes, és a dir, tots els escriptors que en el fons allunyen, o aquesta és l'acusació clàssica, no? Allunyen l'escriptura de la realitat. I el moviment beat, jo crec que nosaltres no podem pensar en l'herència sense l'ús que en fa el nou periodisme. És a dir, el Tom Wolfe i tota la colla de cronistes, Gonzo o no Gonzo, que també cap als 70, bàsicament acusen a tot el postmodern nord-americà d'haver-se oblidat de la realitat. Tom Wolfe tenia una formulació clàssica que crec que és fenomenal o insuperable, no? Diu, bé, si algú es llegeix la literatura nord-americana dels 70, no?, i dels 60, no sabrà com vivia ningú als Estats Units en aquest temps, perquè tots són reformulacions del mite i paròdies i aberracions pinchonianes, que estan molt bé, però si algú vol saber, escolta, què passava a Amèrica als 69, doncs no ho sabrà, no ho trobarà enlloc, no? I crec que això, tot i que Wolfe, ara no recordo si exactament cita els beat o no, que és l'enllaç entre el que comentava la Míriam abans, no? És a dir, entre aquest moviment i aquesta sensibilitat de crònica, de novel·la clau, d'intentar deixar registre d'una manera de viure, d'una generació, d'un grup de poetes que van viure en un lloc molt específic durant un temps molt específic, aquest parèntesi postmodern que després el periodisme s'autoimputa i es responsabilitza de dir, doncs ens toca tornar a parlar de la realitat. I jo crec que aquesta, almenys en termes d'història literària, els beat també n'hem perdut, crec. Aquí Thomas Wolfe en deixa enrere tota aquesta part espiritual, mística, psicodèlica, de Timothy Leary i tota aquesta colla, que també en parla, però crec que la deixa una mica enrere, i el que em preserva és justament aquesta voluntat de escriure una literatura que surt d'una experiència, i que aquesta experiència és una experiència localitzada, històrica, no? I aquí és on, aquí sí que podem trobar llegats, no? És a dir, tornem a estar en un moment molt experiencial, tornem a estar en un moment molt historicista. No diria que aquest és el llegat dels beat, però sí que és, crec, la veta que n'ha perdurat més. Després, per la qüestió de les contracultures, això li hauríem de preguntar al Jordi, però sí que aquest moment, almenys en literatura, no? Crec que és el nervi que n'ha perdurat més. sense que això vulgui dir que els escriptors ara, doncs, agafen tots cotxes o carreteres i fan crònica del que han viscut, no?
No sé, jo penso que, o com a mínim, a mi m'agradaria pensar que queda aquesta dualitat entre allò per què et fascines i el terra que trepitges, no? Penso que és molt interessant aquesta idea en els Beat com a llegat, no? Aquest mirar-t'ho tot com si fos la primera vegada, però alhora ser capaç d'explicar-ho sense això, no? Sense paràboles ni símbols. A mi m'agradaria pensar que d'alguna manera la crònica que podem llegir avui dia és, com tu deies, no? el llegat d'aquells temps i segurament dels que, dels que van fer alguna cosa similar després dels 70 o alguna cosa així, no? I sobretot aquesta cosa, jo penso que molt vital. Jo sempre els he defensat com a escriptors molt, molt vitals, tant per bé com per mal, vital en el sentit d'alegria màxima i tristesa i depressió, i crec que han sabut explicar molt bé totes dues coses.
Clar, jo diria que em costa molt de dir en literatura actual que està lligat allò, però sí que diria que en deu quedar un eco, i un eco que s'expressa de diferents maneres, no? Pensava abans en el col·lectiu Container de poetes que als anys 80 van fent recitals amunt i avall, Enric Casasses, Pope...
Sí, per exemple, sí.
Bé, tota aquesta colla, sí. Que ara no em surten més noms, no? En Vinuesa... Doncs clar, jo crec que és un col·lectiu que lliga amb aquest esperit i que després propicia que la poesia dita, recitada, doncs tingui, es normalitzi, no seria la paraula, però que s'extengui o tingui, doncs, nova gent que hi jugui en certa manera, no? O un altre eco que s'escampa, doncs, és el final de les influències Pau Riba, Sisa, no? Que venen d'aquesta, d'una idea de contracultura i en tenim on podem trobar tot d'hereus amb una certa, diria, poètica que lliga amb això, no? És a dir, que crec que de maneres molt diferents i possiblement molt més fragmentades trobem, jo diria això, ecos, fils que, sí. que ens lliguen amb aquella altra història, no?
Totalment. El de la poesia, per exemple, és molt interessant perquè abans que parlàvem, no?, també de la fascinació per allò negre, no?, els hipsters, no ho sé, no?, gent com la Miri Baraka, que també surt d'allà, i tot el tema del jazz i la recitació, penso que, ostres, que sí que són una molt bona llavor, perquè sense això potser no seríem on som ara, no?, fent el que fem.
O, per exemple, afegiria, perquè abans no recordava, o en Pepe Sales, o Víctor Nic, l'Albert Pla, que justament agafa poemes d'en Fonollosa. És a dir, jo crec que hi ha un eco que es va escampant i que, no sé, sembra coses, no? Va sembrant coses i surten cosetes que prenem formes molt diferents. Crec que tenen un esperit que recorda tot això que parlàvem dels Beats, no?
Sí, una mica, i també, com un últim apunt, aquesta idea de viure, no?, per poder escriure, no?, hem de viure molt, hem de sortir al carrer, hem de trepitjar per després poder fer literatura, no? Penso que si perdura aquesta idea, ben bé hauran servit per alguna cosa.
En una autoficció ben entesa. Hem de matisar. En tot cas, ecos i herències i lligams diversos que efectivament han donat tota una generació importantíssima en tot el segle XX, tota la cultura del segle XX, no només a Amèrica, sinó en tot el món, i que avui hem repassat des dels Beat, des de la contracultura i des de tot el que han implicat. Míriam Cano, gràcies, un plaer.
A vosaltres, gràcies.
Anna Borja, que vagi molt bé. Fins la propera.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I arribat de la City Lights a San Francisco, Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Estic bé, bé, molt bé, gràcies.
Potser no tan lluny, no?
No tant, no tant.
Tot cas, amb esperit també contracultural i cultural, i com sempre repassant títols lligats a Catalunya per la via literària, històrica, de la crònica, i no sé avui, per exemple, amb quina... El títol és bastant clar i bastant explícit.
Sí, es diu Catalunya, mm-hmm. simplement, no és gaire contracultural, tot sigui dit, jo prefereixo avisar. Catalunya, una novel·la francesa titulada Catalunya en català, mm-hmm. però amb un subtítol, entre parèntesi, roman català. Així s'entén de què va. I si em permets, llegiré la primera frase, que crec que posa bastant dins l'ambient, diu, el príncep, traduït del francès, evidentment, el príncep Don Pablo Fernando, cosí de la reina, i el general Soès, duc de Terrassa, culpables de conspiració i condemnats a la pena de mort, esperaven l'execució de la seva sentència en una cel·la de la Ciutadella.
Ai, ja estem situats.
Això. Llavors, potser és una mica difícil de creure que un tal Don Pablo Fernando, cosí de la reina, sigui un membre d'una consorxa independentista catalana. Potser.
Sí, sí, a hores d'ara té un punt d'inversemblança,
sí.
No?
Però, en tot cas, és el que va posar en novel·la un tal Ernest Froissart, que és un autor francès de Tolosa, occità, per tant, o 1929. Això vol dir d'entrada que aquesta novel·la se situa encara sota els efectes Macià, del judici de Macià que va tenir a París el 1927. Crec que és la tercera vegada que parlem d'una novel·la que té lloc, que es pot situar com a conseqüència directa del judici.
I l'any 29 crec que també ets reincident.
També, efectivament. Són coincidències, no sé si felices o no. De fet, potser caldria fer algun treball universitari sobre, no sé si d'història o de literatura, sobre què passa a partir del 27 i del judici de Macià a París en la literatura, com va fertilitzar la literatura aquest judici, literatura popular i sovint de no gaire qualitat, però que va existir i, per tant, que val la pena conèixer i saber de què va, diria jo.
I a la banda aquesta banda de la qualitat, per on cau Froissart, segons tu?
Per la banda fosca. La banda fosca, sí, malauradament. És una novel·la bastant poc creïble pel que fa al guió i no gaire ben escrita pel que fa a l'estil, per tant ja està, si voleu podeu deixar d'escoltar o no, perquè no per això no és interessant, a vegades al contrari. Catalunya en aquesta novel·la és com un país d'opereta, no me la crec a cap moment, la Catalunya en aquesta novel·la. Saps aquests principats o ducats que hi ha a vegades a la literatura o al cinema a Europa Central, com un Liechtenstein o un Andorra perduts, amb una família reial completament inversemblant? Doncs la Catalunya en aquesta novel·la és això. Són gent de famílies nobles que es barallen entre ells, no se sap ben bé per què, i al mig de tot això hi ha un moviment independentista. I costa fer que quadrin les dues coses. Són com dos mons molt, molt, molt allunyats. I, per tant, jo no me'l crec, però vaja, no passa res. Potser perquè sóc massa descregut des d'aquest punt de vista. Dic de seguida al duc, el general Suez, duc de Terrassa i el príncep Don Pablo Fernando s'escaparan de la presó, no seran executats, s'escaparan perquè els hi arriba un missatge que els diu: la porta de la vostra cel·la s'obrirà, només heu de dir Catalunya pels catalans i tots els guàrdies, un per un, us deixaran passar.
És a dir, aquest és l'obra de Sèsam, no?, que obrirà la
això,
porta.
Això, Catalunya pels catalans, que és una frase, jo crec, molt dissortada. No crec que Catalunya hagi de ser pels catalans, sinó que és molt més complexa que això, però vaja, en tot cas, els funciona, surten de la Ciutadella i poden reprendre el seu combat, que és més un combat de saló entre gent de bona família que realment en coses molt, molt, molt concretes. Hi ha un moment en què es nota que l'autor deu haver tingut un contacte real amb Catalunya o amb els independentistes dels anys 20. Hi ha un personatge de Beisavi que diu: un poble que retroba la seva llengua es retroba a si mateix. I aquesta frase trobo que sí que quadra bastant amb el que és Catalunya en relació amb la llengua catalana. Mm-hmm. Però ha estat l'espurna i prou.
Sí, per aquesta altra versió de la doctrina Monroe, no? Allò d'Amèrica pels americans.
Sí, pot ser desagradable. A França és una frase que s'ha utilitzat molt, França pels francesos, des de l'extrema dreta, i no crec que doni mai bons resultats.
No, s'ha vist i s'està veient malauradament en algunes bandes. Que...
Sí, sí. I l'última frase, o l'últim paràgraf de la novel·la, és interessant perquè és una citació de Sòfocles que crec que podem meditar avui en tot el que està passant. Diu: el càstig d'una generació no preserva del càstig la generació següent. Això ho deia Sòfocles al segle V abans de Crist, i crec que potser un missatge que hauríem de pensar.
26 segles més tard, efectivament.
Això.
No? Esgarrifa la vigència d'algunes d'aquestes afirmacions i algunes d'aquestes sentències. Lamentablement, els grans tragedistes van tocar tantes tragèdies abans que nosaltres les visquéssim que, efectivament, el lligam està ben vist. Molt bé, escolta, ens quedem amb aquest Foissac literàriament qüestionable, però en tot cas amb un interès històric també inqüestionable.
I tant, sí, sí.
Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb un dels músics més culturalment a prop dels Beat i del batec de l'època i, a més, bon amic de Ginsberg. Amb vosaltres, Dolors Janola, la producció, en Rosa Silloé, la consola i qui us parla, David Guzmán. Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues. John is in a basement, mixing up the medicine. I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it.
But I'll hit, better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle.